Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en Cope. És dilluns 11 de desembre, el dia en què tenim sobre la taula una nova enquesta, un nou sondeig, el publica el nacional.cat, i segons les dades, Ciutadans s'imposaria a la demarcació de Tarragona. Hi ha 18 diputats en joc i segons l'enquesta, Ciutadans se'n podrien dur entre 4 i 5, els mateixos que Esquerra Republicana. El Partit Socialista s'apropa a aquests dos partits amb 3 escons i en quarta posició quedaria Junts per Catalunya, amb 3, i la resta serien per la CUP, els Comuns i el Partit Popular. Un escó per cadascuna d'aquestes formacions. Això diuen les enquestes, que són variades i n'hi ha per tots els gustos i encara en veurem moltes els propers dies. La paraula la tenen vostès el 21 de desembre. Dit això i posem música a tot plegat, avui es compleixen 50 anys de la mort d'Otis Redding i el recordem així. Avui al programa repassarem tota la informació, que n'hi ha força. També arrenquem amb les entrevistes electorals. Des d'avui fins al 19 de desembre xerrarem amb els caps de cartell de les diferents formacions per Tarragona. Intentarem treure l'entrellat de les seves prioritats per Tarragona en aquesta campanya. Però a banda de campanya electoral, els convidarem com cada dilluns a descobrir projectes emprenedors de les nostres comarques. Avui a l'espai Talent, amb denominació d'origen, coneixerem més a fons la història de Roquillos. A partir de la una sabrem més també dels vins del celler Tuets, del Pont d'Armentera, i en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per parlar de Loteria de Nadal. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues. Ens poden escoltar al 93.5 al Camp, al 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona. Estàs informat.
Vinga, bloc informatiu amb àrea de serveis. Com sempre, primer la previsió del temps a l'Agència Estatal de Meteorologia i tenim la Charo Toribio. Charo, bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dilluns a Tarragona amb cels tapats aquest matí i amb precipitacions, tot i que a la tarda aniran remetent d'oest a est. Les temperatures baixen, les mínimes es donaran al final de la jornada i aniran entorn als 3 i als 6 graus. Les màximes al migdia arribaran als 18 a Tarragona, 16 al Vendrell, 15 a Tortosa i Reus i 11 a Gandesa. El vent bufa del sud-oest de fluix a moderat durant el matí, girant a component oest durant la tarda, i el litoral bufa amb intervals de sud-oest fort durant el matí, de força 7, i s'esperen també onades de fins a 3 metres.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Tranquil·litat pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit a aquesta hora. El que sí també els hem d'explicar pel que fa al trànsit ferroviari és que s'han acabat ja les limitacions de velocitat a la línia R15 de Rodalies i, per tant, el temps de viatge entre Riba-roja d'Ebre i Barcelona es redueix des d'avui en aproximadament 10 minuts. S'han acabat les obres entre Pradell i Riudecanyes i entre Escó i Móra la Nova, per tant, des d'avui el viatge serà lleugerament més curt. Comencem en plan econòmica. La neu, la convocatòria de manifestació a Brussel·les i un pont llarg que ha permès viatjar més lluny han rebaixat l'ocupació turística a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Els pocs hotels costaners que eren oberts han arribat al 80% d'ocupació, però el turisme rural s'ha resignat amb un 50%. Al Camp de Tarragona, PortAventura es manté com un dels principals atractius de la zona. A la Terra Alta tampoc s'han registrat xifres altes, com altres anys, i s'hauria quedat en una mitja ocupació. Les Terres de l'Ebre no han estat una de les destinacions preferides enguany i també assenyalen la neu i l'organització de la manifestació a Bèlgica com les causes principals. La destinació ebrenca sol atraure un turista de proximitat d'altres punts de Catalunya, sobretot de l'àrea de Barcelona i Tarragona. El portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre és Juan Jovel.
Això és puntual, eh? Els ponts sempre han funcionat. Este any pues, no ha funcionat. El context econòmic, la neu o un compendi. Jo crec que pot ser més la situació política, econòmica. Nos dodrim per el turisme català, quasi bé exclusiu barceloní. I fa molt, barceloní ha omplit, diguéssim, el que és Girona l'ha omplit i una part s'ha anat a Brussel·les també, i tot i compte, saps?
Encara en plan econòmica, Ercros ha tancat aquest diumenge la fàbrica de clor de Flix després de 118 anys d'activitat. La planta de la Ribera d'Ebre era la primera d'aquest tipus a Espanya i va ser la tercera a Europa. Avui es comença a aplicar l'ERO, que preveu recol·locar o acomiadar 66 treballadors de les dues fàbriques, la de Flix i la de Vilaseca, on s'està canviant ja la tecnologia de producció. Si la reubicació en altres fàbriques no satisfà els treballadors, seran acomiadats. L'ERO també preveu 22 jubilacions dels empleats actuals de la planta flixanca. Ercros preveu tenir la planta plena de Vilaseca plenament operativa abans de final d'any. A Flix, l'activitat química deixarà la contaminació com a herència. A més dels abocadors i de nous terrenys que ara s'investiguen, s'estan extraient gairebé 1 milió de tones de fangs tòxics del fons del pantà. La dada del matí, els assalariats de Tarragona, Lleida i Girona tenen una mitjana salarial del 19% inferior als de Barcelona. A Tarragona la renda mitjana és de 18.000 euros, mentre que a Barcelona puja als 22.000. El sector amb el salari més alt és el de les entitats financeres i les assegurances. El més baix el trobem al camp. Els treballadors agraris de Tarragona declaren una mitjana salarial de 9.200 euros, el 8,12% per sota de la mitjana catalana.
COPE Tarragona. Estàs informat.
En successos, atenció a aquesta, un dels delinqüents més buscats de les comarques de Tarragona és un jove de 21 anys sense domicili conegut, ha ingressat finalment a presó després que els Mossos l'arrestessin el passat dia 3 a l'aturar-lo per conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat. Es tracta de l'últim membre que faltava per detenir d'un grup criminal desarticulat enguany que es caracteritzava per fer servir violència contra les seves víctimes. Amb 23 antecedents policials li constaven 5 ordres de detenció pendents, 3 reclamacions judicials i 2 de policials. Ara ha ingressat a presó. I els Mossos busquen un home desaparegut des de dimarts a Amposta. Es diu Jordi, té 39 anys i en el moment de la seva desaparició portava uns texans negres, un jersei a ratlles blau i gris i una jaqueta negra amb caputxa. Els Mossos demanen la col·laboració de tothom i que s'informi a través del 112 de qualsevol pista que pugui ajudar la família que va denunciar la seva desaparició després de perdre contacte amb el noi. Ara aniria indocumentat i amb el telèfon mòbil apagat. I encara un apunt de successos, una nena de 12 anys es troba en estat greu després de ser atropellada per un camió mentre anava en bici a Horta de Sant Joan. Era un camió petit, es desconeixen encara les causes exactes de la maniobra. La petita es troba a l'Hospital Vall d'Hebron. I una bona notícia, el curtmetratge Time Cop de Juanjo Jiménez, nascut a l'Escola de Cinema de Reus, s'ha endut el Premi Europeu al millor curtmetratge. Recordem que Time Cop ja té un Gaudí, un Goya i una Palma d'Or, entre molts altres guardons, i també va arribar a les nominacions dels Òscar. Ara s'ha endut l'anomenat Òscar del Cinema Europeu. I encara parlant de cinema, el Festival Rec ha tancat portes aquest diumenge amb més de 3.000 espectadors. Los Perros, de la xilena Marcela Sait, ha guanyat el Premi del Jurat Internacional. També s'ha distingit Adiós Entusiasmo, del colombià Vladimir Durán, i el públic ha guardonat Matar a Jesús, de la colombiana Laura Mora. Molt bona acceptació dels nous horaris, de projeccions i de les activitats com el mini-rec i les sessions vermut al Teatret del Serrallo. El festival encara ara un procés de reflexió de cara a la propera edició, compliran 18 anys i volen potenciar els seus punts forts. Els organitzadors reclamen també més suport institucional per créixer. En esports, el Nàstic ha guanyat a casa després de 4 jornades sense fer-ho. S'ha imposat 2-1 al Sevilla Atlético. Això sí, els granes van patir per arribar al minut final sense encaixar més gols. I el Reus, per la seva banda, s'ha endut una derrota del partit davant el Tenerife. Va perdre 3-0 en un partit en què els roig i negres no van entrar en cap moment. Arribem al punt de 1:15. Ens aturem un minut per la publicitat i comencem amb la ronda d'entrevistes electorals.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja autoestima?
¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Cursos de Navidad en casi toda España.
Entra en institutopascal.es.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Vinga, doncs continuem en aquest bloc informatiu i avui arrenquem amb aquestes entrevistes de campanya electoral. Passaran per aquí pel programa tots els caps de llista de les diferents formacions per la demarcació de Tarragona i comencem aquesta ronda amb el candidat de Junts per Catalunya, l'Eusebi Campdepadrós. Eusebi, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-lo per aquí. Eusebi, seran entrevistes molt curtes, intentarem treure l'entrellat de temes que preocupen doncs, a les comarques de Tarragona, per tant no li robaré gaire temps, però la primera pregunta és si em podria definir amb una paraula aquesta campanya electoral que per molta gent com a mínim és atípica.
Amb una paraula?
Sí, una o dos, li deixo dos fins i tot.
Dignitat.
Dignitat seria la paraula.
Aquí lluitant per la dignitat d'aquest país. Si m'ho faci amb una paraula.
I tant, sí, sí, sí. Què ens hi juguem a Tarragona en aquestes eleccions?
Aquí a Tarragona ens hi juguem el mateix que ens hem estat jugant sempre. Vull dir, aquí a Tarragona, precisament, és dels llocs on l'ofec de l'Estat, i específicament en infraestructures, i començo per aquí perquè, ja que no tenim molt de temps, hem de dir una cosa molt clara. Això, des del primer moment, des que vam començar l'any 2010, no és un tema de banderes. No és un tema de canviar una bandera per una altra, sinó un model d'estat per una altra que posi davant la ciutadania. I precisament aquí a Tarragona, les nostres indústries, i per tant de retruc el que comporta a perdre els llocs de treball, estan ofegades deliberadament per l'estat, el no tenir corredor mediterrani, el tenir tallada la A27 cap al centre de la península, perquè volem estar connectats amb Espanya, el tenir tallada la A7, que és el que ens impedeix connectar-nos cap al sud, cap a València, també que sigui de forma gratuïta. Per tant, precisament ens hi juguem moltíssim.
De fet, jo he fet la cerca al programa electoral de Junts per Catalunya. Si busques Tarragona, el moment en què apareix a la pàgina 59 de 94 planes que té aquest programa, parla precisament d'infraestructures, especialment doncs, de la 27 i de la 340.
Efectivament. O sigui, això serà una prioritat total per a la nostra candidatura, sense oblidar que aquí tenim dues altres coses que ens preocupen molt, directament ja de servei d'estat del benestar, la ciutadania, el tema sanitari. Uh-huh. En aquest moment, per l'aplicació del 155, a banda de l'expoli Sixena, està paralitzada absolutament tota l'obra de govern. En aquest moment hauríem d'estar parlant dels pressupostos, de la partida per ja començar el nou hospital Joan 23, això està absolutament paralitzat, i també esperem que no hi hagi cap problema, però s'havia de signar el consorci per integrar en el CatSalut a l'Hospital Sant Joan de Reus, i això de moment també encara no està fet. Esperem que es pugui produir, però és un tema que també ens preocupa molt. Uh-huh. Aquí, precisament aquí a Tarragona en concret, afortunadament a Tortosa ja està en construcció i evidentment s'haurà d'acabar el nou edifici del jutjat, però aquí a Tarragona tenim un dèficit terrible de que encara hi ha pendent el Palau de Justícia, la ciutat de la justícia, que ja tenen moltes altres ciutats del país, i aquí en aquest sentit tenim un servei molt deficient. I una justícia que funcioni és necessària per una ciutat del segle, una societat del segle XXI.
Ha tret vostè mateix el tema de l'Hospital Joan 23 i de fet és una de les preocupacions dels ciutadans. Aquí portem un parell de setmanes demanant als oients que ens enviïn preguntes que voldríem fer als candidats i una d'aquestes preguntes que han arribat repetides vegades és aquesta. L'Hospital Joan 23 es va vendre, si m'ho permet dir així, no?, aquest projecte i des de fa mesos no se'n sap res i sembla que el més calent és a l'Aigüera, potser.
Doncs jo, en aquests moments, l'únic que puc dir és que comparteixo i tinc exactament la mateixa preocupació d'aquesta ciutadania, perquè pensem que jo també, ara en aquests moments, sóc ara ciutadà i és el que he vingut sent, però precisament és de les primeres coses que em vaig apuntar. Perquè, de fet, ja ho anava seguint i, evidentment, la paràlisi de govern que tenim derivada del 155 suposarà, lamentablement, un retard segur en això. això, però ha de ser les primeres coses que hem d'impulsar que ens afecta aquí a les nostres comarques.
Uh-huh. Això no ho he trobat al programa electoral, no sé si ens hem de preocupar, Eusebi.
Bueno, el programa, bueno, els programes electorals, cal entendre que en aquestes eleccions són genèrics per tot el país, però després, evidentment, cada candidatura territorial, evidentment, posem les prioritats del territori damunt de la taula. Uh-huh. Precisament el que haurem de fer és molt de diputats del territori.
Una altra de les preocupacions que ens han fet arribar alguns dels oients és el tema de l'atur. Creuen que se n'està parlant poc, les xifres no milloren, no han anat especialment bé a les comarques de Tarragona el mes d'octubre i novembre, i no sé quins projectes tenen en ment a Junts per Catalunya per posar fil a l'agulla.
Doncs, efectivament, aquí a Tarragona lamentablement tenim un índex d'atur superior a la mitjana de Catalunya. La mitjana de Catalunya ara estava sobre el 13%, aquí a Tarragona estem fregant el 15%. Dins de la província de Tarragona també hem de veure que el que és a les comarques de l'Ebre, això és encara un problema més elevat. Per tant, evidentment passa en primer lloc el que deia, per evitar aquestes infraestructures, perquè no permeten el creixement de les empreses. En aquest moment les empreses químiques, les inversions que han de tenir per la renovació del següent cicle de 25 anys, doncs passa que tenen dos problemes molt greus: la manca de connexió amb el port i amb Europa a través de via d'ampa europeu, que seria el port del Mediterrani per mercaderies, i el cost de l'energia. No veiem el cost de l'energia. L'estat espanyol, juntament amb França, és l'únic estat de la Unió Europea que no aplica la directiva de l'any 2009 que permet xarxes tancades d'energia. El polígon petroquímic en volia fer una, Espanya no ho permet, perquè es continuï depenent de les empreses energètiques, i per tant el cost de l'energia és una altra cosa que està posant en risc les inversions. I començo per les inversions, perquè precisament són les empreses les que donen els llocs de treball. Per tant, és necessari un escenari on les empreses tinguin un escenari segur d'inversions, i pensant a llarg termini, perquè precisament podem pal·liar el tema de l'atur. I en el cas de l'Ebre, aquesta situació d'ofec d'infraestructures són precisament les primeres comarques que ho pateixen, perquè són les que se'ls provoca quedar amb aquesta sensació d'obligades i de cul de sac, que tenen raó de sentir-ho així, i precisament allí el que cal a tota la resta de Catalunya també, però especialment tot un pla especial de dinamització de polígons industrials que existeixen, però que evidentment cal una potenciació, perquè també tenim tota una gran xarxa de petita i mitjana indústria que genera molt lloc de treball estable, i precisament això ho hem de potenciar. Uh-huh. També pensem que de cara a l'atur és important, ja sé que molta gent no li agrada o ens ho criticarà, però és molt important la indústria turística que tenim, i especialment el Hard Rock Cafè, la inversió aquesta, perquè permet una desestacionalització precisament de l'atur. I permet una estabilització de llocs de treball.
Aquest darrer projecte, aquest Hard Rock Cafè, aquest CRT Barcelona World, no? Li hem dit de moltes maneres, també és un d'aquests projectes del que fa temps que no sentim a parlar. Està en perill, aquest projecte, Eusebi?
El projecte, jo tinc coneixement, tingueu en compte que jo no he estat encara mai a govern, jo tinc coneixement, no està en perill, però és que està patint el mateix que està patint tot el país. Vull dir, no en som conscients, és una impressió que no passa res, però la paràlisi de govern és total. Vull dir, els tràmits que han de fer ara els servidors públics de la Generalitat per aconseguir desencallar les coses són el triple del que havien de fer abans. Les subvencions a les entitats del tercer sector no arriben, les subvencions a les entitats culturals no arriben. I si alguna cosa encara funciona és gràcies a l'abnegació dels servidors públics d'aquest país que estan fent que tirin endavant les coses, perquè des de Madrid, evidentment, l'únic que s'ha fet és paralitzar i bloquejar-ho absolutament tot.
Uh-huh. Em queden 30 segons, de fet ja m'he passat més del temps que li havia demanat i sé que té pressa. No, em sap greu a mi, que sé que té pressa l'Eusebi. Acabo preguntant-li, jo sé que em dirà que voldrà que governi Junts per Catalunya sense necessitat de socis, però en el cas de que faci falta, qui seria el soci ideal per anar de la mà en la propera legislatura per l'Eusebi Camp de Padrós?
Per nosaltres els socis ideals són aquells que ens permetin, una, acabar aconseguint l'objectiu final, que és que Catalunya esdevingui un estat independent en forma república, però, a més, que això sigui fet de forma pacífica, democràtica i pactada. Per tant, els socis ideals són tots aquells que estiguin d'acord, a banda de amb tot el que he exposat, que estiguin d'acord donar una solució política i democràtica a la demanda d'aquest país de poder decidir el seu futur.
Serà possible el diàleg amb el govern que hi hagi a Madrid, Eusebi, passat el 21 de desembre?
El diàleg serà possible sempre. Sempre. I, evidentment, sabem que tota solució ha de passar per ser dialogada i negociada. Evidentment, ha de ser la prioritat. De fet, ja era la prioritat del govern, del president Puigdemont, fins a l'últim moment del referèndum. Recordem, repassem les hemeroteques. Aquesta prioritat pel diàleg i la negociació ha sigut sempre per part nostra, que l'única actuació unilateral va ser la de l'Estat anorreant les institucions amb el 155, amb el recolzament lamentable del PSOE aquí, que aquí s'ha dit PSC.
Doncs Eusebi Campdepadrós, candidat de Junts per Catalunya, cap de llista a les comarques de Tarragona, li agraeixo moltíssim que ens hagi atès aquests minuts per parlar d'infraestructures, de sanitat i de temes que preocupen molt a la ciutadania. Que vagi bé la campanya.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Fin de año en Restaurant El Álamo con la Orquesta Selvatana. Una noche de gala con un gran menú y baile con la Orquesta Selvatana. Precio 105 euros. Celebre la noche de fin de año en Restaurante El Álamo. Reservas al 977-84-6240. Restaurant El Álamo les desea un próspero año 2018. Carretera de Montblanc en Alcover.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Mira, com cada dilluns aixequem persiana al programa, continuem amb aquest espai de talent amb denominació d'origen. Ja saben que cada dilluns busquem projectes, busquem històries que ens agraden arreu de les comarques de Tarragona. I avui els volem presentar Roquillos. És un projecte que ja té una dècada d'història, però que ara han fet un pas més, han obert botiga física a Reus. Podem continuar comprant online, però també ara podem tocar aquests productes a la seva botiga. Així que volem saber més del projecte, per això ens acompanya avui la Míriam Sánchez. Míriam, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Què tal?
Bé.
Escolta, explica'ns, jo deia que teniu ja uns anys d'història, no?, amb Roquillos. Explica'ns una mica com va sorgir aquest projecte.
Doncs l'any que ve farem 10 anys, com tu has dit, la dècada. El projecte va sortir en quedar-me embarassada de la meva nena, la Hanna, que complirà també l'any que ve. Bueno, al desembre compleix 10 anys. I llavors no trobava... Jo sóc d'un estil sempre rocker, ens agrada molt el rock.
Sí.
I quan me vaig quedar embarassada buscava una roba una miqueta diferent i tot el que trobava, doncs, com era nena, era rosa, amb ossets...
Clar.
Llavors, buscant per internet, vaig veure que hi havia botigues, però fora d'Espanya. Tenia que comprar la roba o a Londres o als Estats Units.
Vale.
I em vaig plantejar de fer el projecte, però aquí a Espanya.
Molt bé.
Van començar, bueno, vaig començar una mica
sense
a cega,
saber,
sense
no?
saber ben bé. Amb zero, portava només des de 0 a 2 anys i el projecte ha anat creixent, com han anat creixent els clients, i ara portem de 0 a 12 anys.
Mm-hmm. Clar, perquè jo, per cert, els dic que el web entrin a
www.roquillos.com,
ja, bueno, tio, parlem de roba, allò, ja, doncs, bodis, no?, gorrets, pitets, de tot, però és que ara heu expandit, la cosa, hi ha xumets, altres
sí,
accessoris,
de tot,
de tot.
Hi ha tot el que és roba, des d'això, samarretes, bodis, peleles, pantalons, vestits, etc, etc, i tot el que és petita puericultura, xumets, biberons, qualsevol tipus d'accessori per un bebè i per un nen. Mm-hmm. Inclús tenim una petita secció, també a la web, també a la botiga física, per a papes i mames.
Ah, molt bé, per anar iguals.
Per anar iguals, van començar amb anar iguals perquè això feia gràcia, i després també alguna petita secció perquè comprin la roba, perquè hi ha papes que em diuen, ai, doncs jo també m'agrada aquest vestit, però per mi. I llavors tot el que veiem que pot ser interessant també ho anem portant.
Ah, molt bé. Doncs escolta, i això va començar online. A més, em dius, fa 10 anys... Clar, ara estem molt acostumats a comprar online, però fa 10 anys no tant, eh?
No, la veritat és que va ser una mica complicat i la gent em deia, tu estàs segura? I vaig pensar, bueno...
I vas ser una pionera, Míriam.
Vaig ser una pionera, sí, perquè a més, tant de del tipus de web que no hi havia com del comerç electrònic en general, claro. que era una cosa molt, molt complicada. Vam tenir la sort de sortir amb una cadena nacional, amb una entrevista que ens van fer, i això va ser una mica el que es va impulsar. Soc periodista i potser quan vaig començar el projecte, doncs tot el que tenia de periodisme, d'enviar notes de premsa i de
aquí
poder
s'ha notat,
fer,
s'ha notat.
Vaig pensar tot arreu, allà on sigui, per veure si això doncs, comencem d'alguna manera i comencem bé. Uh-huh. I llavors, des d'aquí, t'he dit, des d'aquí fins ara... que hem fet aquest projecte de botiga física.
Clar, per què ara? Perquè, clar, evidentment vosaltres veneu online i veneu a tot arreu, no? No sé, curiositat, allò d'on arribem, de tota Espanya, de fora també? O...
En principi és tota Espanya, arribem a tot arreu, però, i també fora, una mica França, ens comencem també a conèixer Londres,
vale.
És a dir, també fem una mica de comerç de fora, no hi ha, no hi ha, en això no hi ha frontera,
no hi ha frontera.
Del comerç.
Clar, per sort no n'hi ha. Llavors, per què decidiu, no? En quin moment decidiu de dir, hosti, obrim una botiga, no? Un punt físic.
Doncs sí, al principi de la idea va ser obrir un punt físic, però com era una cosa potser més complicada, a més jo treballava, llavors van començar online, i el punt físic sempre ha estat allà.
Vale.
Va arribar un moment que l'online ens funcionava molt bé i que arribaven, és el que tu dius, a tot Espanya, a tot arreu, vam pensar, bueno, de moment estem molt bé, però molts clients, molta gent, sempre ens deia, i per què no obrir un punt físic per tocar la roba? Perquè a mi a la gent li agrada, sí, també tocar i veure. I al final, ara que fem també 10 anys, hem decidit a donar aquest pas d'obrir, mm-hmm, d'obrir un punt físic perquè a la gent li agrada, perquè molts clients ens l'han demanat i perquè també sempre hem tingut aquest contacte amb el client. Per molt que fóssim web, hem volgut tenir un contacte de proximitat amb el client, donant sempre un telèfon, un contacte, una cosa que sigués molt propera. Llavors, això és un pas més en aquest contacte al client.
Clar, però a vegades comprar online és això el que ens falta, no? El de, hosti, saber que puc anar a trucar a la porta d'algú, no? Per saber, doncs, jo, si tinc qualsevol dubte, qualsevol problema, no? Perquè a vegades ens costa que si les mides, que si els materials, no? Allò no ho veus clar, per molt ben explicat que estigui al web.
Clar,
llavors sempre esteu allà,
si
tot
nosaltres,
i que comprem online.
Si nosaltres sempre ho hem volgut fer, perquè jo que comprava online, em passava que moltes vegades tenies un dubte i tenies només un mail. Si escrivies un mail, potser no et contestaven, ja. Al cap de dos dies, o bé estant tot bé. Llavors nosaltres sempre hem volgut posar un mail, un telèfon, tots els contactes possibles perquè la gent sempre ens trobés en el moment que tingués la dubte. Clar, si tu, mm-hmm, estàs comprant en aquest moment te surt el dubte, doncs poder trucar i poder que hi hagi una persona darrere i que et pugui aconsellar.
Mm-hmm. Per tant, ara ja tenim aquest somni que era inicial, no?, d'una botiga física, no?, ja la tenim a Reus, al Raval de Sant Pere 2.
El Raval de Sant Pere 2.
Esteu, va obrir ara el novembre, no? Què tal els primers dies?
Vam obrir l'1 de desembre.
Ah, 1 de desembre.
Fa molt poquet, molt poquet. Vale. Molt bé, la veritat és que molt bé. La gent ha tingut una acollida molt bona, tant de gent que ja ens coneixia, sí, per la web, com gent nova que ens ha descobert aquí a Reus. Ens han dit que faltava un tipus de roba de nen més canyera, més diferent, més alternativa, que és el que realment nosaltres posem, no?
Exacte.
Grups de roba, però també roba molt, molt divertida, missatges molt divertits. Llavors ens han dit que això potser es trobava a faltar, uh-huh, aquí a Reus.
I... Per tant, pares i mares, tiets, cosins, coneguts, allò, roqueros, no? Aquí teniu el lloc ideal. Què és el que... si hi ha alguna peça que té especial èxit? Perquè no sé si a vegades això va per moments o per modes, o hi ha, per exemple, motius, no?, o grups de rock que sempre, sempre us demanem.
Home, hi ha grups de rock de tota de sempre, no?, els clàssics, com són, jo què sé, ICDC, Metallica...
Sí.
També els espanyols, per exemple, Extremoduro, Loquillo... Tenim una samarreta de Loquillo a l'aparador, per exemple, i d'aquesta n'ha entrat molta gent a preguntar.
A demanar, no?
A demanar. I després, a part del que són grups de rock, també tenim uns bodies també que estan fets aquí a Espanya, amb marques que treballem també, marques d'aquí, que està tot fet a Espanya, i que són molt canyeros, amb missatges molt, molt canyeros. He passat 9 mesos en el lado oscuro, per exemple. o los jóvenes rockeros nunca duermen. Uh-huh. I això també, aquesta col·lecció, que és molt canyera, amb colors molt, molt divertits, també crida molt l'atenció. I després els xumets amb missatges, mi padre rockero, mi tia rockera, uh-huh. Tot això crida molt l'atenció de la gent.
És, al final és fer un regal una mica diferent,
fer,
no?
Regal,
sortir de la norma.
Això ara per Nadal, no?
Exacte,
cridem
va perfecte.
Que, clar, que Nadal... ha d'haver roquillos allà a Raval.
Clar que sí, clar que sí.
Passar per Raval Sant Pere 2 o comprar la botiga online a roquillos.com, i que també, a més, poden comprar, ja tenen tot el catàleg a la botiga, a la tenda online, uh-huh. I que ho poden comprar també i venir-lo a buscar a la botiga física. També oferim,
vale,
aquest
perfecte.
Servei.
O sigui que ja poden entrar, eh? Ara entren a tafanejar, www.roquillos.com, i ja saps. Has apuntat una cosa que et volia preguntar, per exemple, no? D'on ve tots els productes que vosaltres oferiu. Em deies que, doncs, busqueu productes fets aquí, no? Per tant, busquem productes de qualitat, no? Allò, estem parlant de roba per nadons, o sigui, per tant, cotons, bons,
sí, sí,
i tal,
tot,
no?
Sí, sí, tot cotó, sí, d'aquí, també moltes coses de fora, perquè d'aquí a vegades és difícil trobar, però també treballant sempre que podem, i sempre que hi ha marques que s'atreveixen,
que
n'hi ha, de marques que s'atreveixen a treballar amb marques d'aquí d'Espanya, i que a més fabriquen aquí o a Portugal o a Europa, uh-huh. Però en un entorn de proper i de qualitat.
Clar,
també.
Clar, és que això és important, eh? Perquè quan pensem, evidentment per nosaltres també, però sobretot quan pensem per nadons, doncs que la roba ha de ser de qualitat, no els hi podem posar allò, qualsevol cosa, i en això suposo que també hi poseu especial atenció, no? Tots uh-huh. Els productes, els xumets, a més,
sí,
no?
Sí, tots estan homologats, venen també
important.
Europeus, són marques també europees que passen tots els controls, que a més de ser jo és el que els dic a la gent, que a més de ser divertits, de ser canyeros, són xumets per nadons amb totes les homologacions, que els poden, vaja, utilitzar amb total tranquil·litat. Els primers que els han utilitzat són els meus fills.
No, això és garantia total.
Això és garantia total, i els dic, mira, amb ells els he posat, amb la Hanna i el Roc, que són els meus nens, uh-huh. Que surten, a més, al cartell allà.
Són ells. Sí. Mireu. Doncs això és, la veritat és que és una idea boníssima ara per regalar, i això que ens deies sobretot de, doncs, que hi ha la versió mini i la versió per pares i mares, no? Que també mm-hmm. Ara això és una molt bona idea i és un regal diferent per
també,
aquestes
també.
Dates. Suposo que aquests dies també que ja sembla que s'ha activat la campanya de Nadal, entre que sou novetat i campanya de Nadal, es veu força moviment, no?
Sí, centre... sí, no. Es veu molt moviment, i això està bé. Que el centre, a més, amb totes les iniciatives que s'estan fent, sempre...
A veure si funciona, no?
Sí, esperem que sí.
I si comprem online, perquè clar, qui ens estan escoltant des de qualsevol punt de la demarcació de Tarragona, quan trigue més o menys a arribar, Míriam?
Doncs si comprem online, hi ha diferents mòduls d'enviament, però tenen el que és normal a través de correus, que són 72 hores, uh-huh. O tenim, sí. Si no, l'urgent, que treballem amb MRU, amb empreses Envial i amb empreses nacionals també, que són 24 hores, ho poden tenir a casa seva, així que molt, molt, molt ràpid.
O sigui que tranquil, si fa falta per una mica invisible, us hi poseu ja i arribeu,
sí,
a temps, eh?
Sí, no, normalment, ja t'he dit, són entre 72 hores i 24 hores, ho tenen, i més en aquí propet, no hi ha cap problema. O si no, doncs fan una excursioneta.
Això,
aquí cap a Reus,
veuen
la ciutat, bueno, suposo que ja l'han vist, però bueno, fan una passejada veient tot el que és el Nadal i es passen per Raval,
exacte.
Sant Pere número 2,
Raval,
i allà
Sant
estem.
Pere 2, correcte. El recordo el web, www.roquillos.com. Míriam, se m'acaba el temps, però t'agraeixo moltíssim que hagis vingut aquesta estoneta a explicar-nos el projecte, i també que us segueixin també a xarxes socials, perquè
sí,
veig
també,
aquí 55.000 seguidors a Facebook, més de 2.000 a Instagram, també prop de 300 a Twitter, no? O sigui, uh-huh. Que xarxes socials també suposo que és una manera per vosaltres increïble de donar-vos a conèixer i d'arribar a llocs que potser ni pensàveu, no?
Sí, sí, no, la veritat és que les xarxes socials fan això i són unes eines molt, molt importants per treballar avui dia, perquè la gent està molt ficada i per donar informació, per tot tipus d'informació.
Exacte. Doncs ja saben, roquillos.com és el nostre projecte d'aquesta setmana, ara a la botiga, a Raval de Sant Pere número 2. Míriam, un plaer que hagis vingut. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977-38-35-66. Platja dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta les desea felices fiestas.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López Abogados.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Watching the ships I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide.
Amb la nostra cançó del dia, aquest Sitting on the Dock of the Bay d'Otis Redding, quan es compleixen 50 anys des de que ens va deixar, arribarem al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però després hi tornem, eh? En 5 minuts, a la partir de la una i 5 hi tornem. Hem de parlar de vins, avui coneixerem els vins del Celler Tuets, també connectarem amb COPE Lleida. Avui parlarem de loteria, parlarem amb l'administració de loteria més veterana de les comarques de Lleida i amb la més jove de les comarques de Tarragona. A veure com estan vivint ells aquesta campanya de Nadal. I per cert, els vull recordar que aquest número de WhatsApp que tenim obert perquè vostès ens puguin fer arribar doncs, opinions, denúncies o ens donin a conèixer, per exemple, doncs, esdeveniments solidaris que celebrin ara per Nadal o associacions que hagin establert, aquest telèfon al 672 65 35 34. Ja saben, ens poden enviar notes de veu escrites, els preferim de veu per escoltar-los a vostès una mica també. Doncs en aquest número de WhatsApp ens poden enviar també preguntes per als candidats, per als cap de llista de les diferents formacions polítiques que es presenten a les eleccions el proper 21 de desembre. Avui hem començat amb Junts per Catalunya. A partir d'avui passen fins al dia 19 tots els caps de llista de les diferents formacions i volem també que vostès els preguntin, que ens facin arribar doncs, preguntes concretes, temes que vulguin que els fem arribar. Ho poden fer a través del correu electrònic tarragona@cope.es, a través del Twitter @copetarragona i també el WhatsApp 672 65 35 534. Va, si ens envien la pregunta amb nota de veu, li posarem al candidat. Nosaltres arribem ara a la una, en 5 minuts, més, des de COPE Tarragona.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del Museo de Lérida y del inminente traslado de las 44 piezas que, según sentencia judicial, tienen que ser devueltas hoy al Monasterio de Sigena, en Huesca. Técnicos del Gobierno de Aragón preparan desde esta madrugada ese traslado. Nuestro compañero Ricardo Álvarez está en las puertas de ese museo. ¿Hay algún movimiento, Ricardo?
Pues mira, ahora mismo las fuentes que tenemos del Museo de Lleida nos informan que se está procediendo ya con el tema burocrático, con lo que se espera que las obras abandonen el museo en breve. De todas formas, lo que podemos ver desde el exterior es que el camión se ha posicionado allá con las puertas abiertas y la rampa preparada para empezar a cargar. Siguen llegando personas que portan pancartas y expresan su rechazo a este traslado, y también al alcalde de Lleida, Ángel Ros, a quien culpan del 155.
Y ya conocemos el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo, que se va a celebrar el próximo 11 de febrero. El lema está inspirado en las palabras de Jesús de la Cruz: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Subraya el Papa en el mensaje la vocación materna de la Iglesia hacia los enfermos, que a lo largo de la historia se ha concretado en muchas iniciativas de servicio. Por este motivo, Francisco aconseja a los hospitales católicos que no caigan en el empresarialismo, porque la atención médica no debe cuantificarse en beneficios de mercado, sino en los pobres. La caridad requiere que se respete a la persona enferma en su dignidad y se la ponga siempre en el centro del proceso de la curación. En el texto, el Papa aconseja seguir estas mismas orientaciones a los cristianos que trabajan en las estructuras públicas y que por su servicio están llamados a dar un buen testimonio del Evangelio.
Pasan más cosas en este lunes 11 de diciembre. Las contamos con Antonio Raiz.
En Cataluña, Pilar, sigue la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre. Hoy la defensa del ex vicepresidente Oriol Junqueras ha vuelto a pedir su puesta en libertad. Su abogado ha presentado un escrito ante el Supremo en el que niega que exista riesgo de volver a delinquir y avisa de que la cárcel perjudica la campaña del cabeza de lista de Esquerra Republicana de Cataluña. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer el robo de un camión con 1.843 bombonas de gas propano y butano. No se descarta ninguna hipótesis, aunque pierde fuerza que esté relacionado con terrorismo. En principio, las pesquisas de la policía apuntan a delincuentes comunes. Y en este mediodía, COPE, vamos a estar en Arabia Saudí. Aunque parezca increíble, los cines llevan prohibidos en este país 35 años. El Ministerio de Cultura saudí anuncia ahora que se espera que las primeras salas estén abiertas en 2018.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En El Espejo, para empezar, vais a recordar la historia de alguien que lleva una vida entregada y que precisamente por eso creo que ha dejado huella en todos los que le conocieron.
Bueno, no es en Arabia Saudí, pero es en Pakistán, que mira, es uno de los países más duros para la libertad religiosa. Y allí se ha producido un inusual homenaje a un fraile franciscano que acaba de fallecer. Es el padre John Baptiste Todd, que ha muerto a los 96 años después de 70 de sacerdocio y de magisterio. Una multitud emocionada de religiosos fieles y cientos de sus antiguos alumnos, muchos de ellos hindúes y musulmanes, participó en el funeral en la Catedral de Karachi para ofrecerle su último saludo. Entre sus antiguos alumnos destacan personajes como el expresidente pakistaní Pervez Musharraf y otros líderes políticos que expresaron su gran aprecio por la obra del padre Todd, lo cual es llamativo en un país en el que la vida cotidiana de los cristianos es ciertamente difícil. Pues dentro de media hora en El Espejo vamos a descubrir el porqué de este homenaje tan singular.
Pues estaremos pendientes como siempre. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, sorteo muy duro para los tres equipos españoles en los octavos de final de la Liga de Campeones, que ha tenido lugar este mediodía, Eri Frade.
La mano inocente de Xavi Alonso ha dejado así el panorama: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Neymar y Mbappé en el Bernabéu con todo ese morbo, Chelsea, Barcelona, Stamford Bridge de inolvidable recuerdo para el Barça y para Mourinho, que ahora es el entrenador del United, que va a ser el rival del Sevilla, aquí con la ida en el Sánchez Pizjuán. Las fechas son 13 o 14 o 20 y 21 de febrero para la ida, la vuelta 6 y 7 o 13 y 14 de marzo. En los próximos minutos vamos a conocer el calendario definitivo. De cualquier manera, queda mucho para entonces, queda bastante menos, unos 10 minutos para que conozcamos a los cuartos rivales de los equipos de la Liga en los 16avos de final de la UEFA Europa League, cuyo ceremonial de sorteo ha empezado a la 1. Son, recuerdo, Athletic, Real Sociedad y Villarreal, clasificados de la primera fase, y ahora Atlético de Madrid, rebotado de su grupo en la Liga de Campeones. Al Madrid le ha pillado el sorteo en Abu Dhabi, donde el miércoles va a empezar su camino hacia su tercer Mundial de Clubes con este formato. Su rival será a las 6, el miércoles, recuerdo, 5:30 tiempo de juego, el Al Jazeera. Hoy a las 4, primer entrenamiento y primera toma de contacto. A las 9 se cierra la jornada 15 en Primera División con el Español Girona en cope.es y aplicaciones móviles. En ese tiempo de juego estaremos muy pendientes también de lo que hagan las guerreras del balonmano que juegan en Leipzig, partido de octavos de final del Mundial, 8:30, frente a la actual campeona de Europa y del mundo, que es Noruega.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De tu voz por tu otra voz. Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Stada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Let's celebrate. Hay que empezar a celebrar la Navidad.
Pongamos el árbol.
Sí, 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 compremos uno y también adornos nuevos.
Y muchas luces y estrellas.
Alto, 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 no os emocionéis. A ver cómo traemos luego el arbolito. En mi coche no cabe.
Muy fácil, lo compramos en la web del Corte Inglés y te lo mandan a casa.
El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
COPE Tarragona.
Estás informado.
Vuit minuts que passen de la una, reprenem el migdia COPE Tarragona. Ja saben què passa els dilluns a aquesta hora. Hem de parlar de vins per fer una cita amb un celler. Avui és el celler Tuets i en parlem en només 30 segons. Es que tenemos a la otra banda del teléfono a Luis del Olmo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Cuando tengáis tiempo, nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo. Ajá. No sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Iñaki Gabilondo, que está a
punto. Oye.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo. O sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo. Perquè la ràdio és màgia, a COPE Tarragona de vegades passen coses com aquesta.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, si anem de vins, anem a buscar els vins d'avui fins a Pont d'Armentera, seguint la recomanació del francès, del celler Frisac, i avui volem saber més de la història i dels vins del celler Tuets. I per això tinc ja aquí a l'estudi a l'Albert Domingo. Albert, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé? No sé si li has donat les gràcies o no al francès per recomanar-te.
Sí, sí, em va tocar i ja li vaig dir que moltes gràcies.
Clar. Escolta, explica'ns una mica, primera pregunta sempre que us faig quan veniu, quan comença la història del celler? A veure, quan i com comença aquesta aventura?
Bueno, pues mira, va començar el 2012 a fer el primer vi, però bueno, abans era, pues bueno, jo treballava a la terra, a casa meva són pagesos, i bueno, pues, com veient com estaven els preus del raïm i com estava tot el tema agrícola, quan no tancàs el cercle, pues vam decidir començar a fer vi, sense saber com aniria i tal, però bueno, vam començar a fer vi el 2012 i mica en mica vaig començar allí al graig de casa, vaig recordar una mica el graig, vaig començar a fer el vinet allí, i mica en mica pues, hem anat obrint mercat i ara estem molt contents.
Mm-hmm, sí, o sigui, 2012 és molt, molt jove, 5 anyets.
5 anys,
o sigui,
fa
poc. Sí, sí. M'agradaria, abans que m'expliquis més coses, que escoltis per què el Francesc us va recomanar. Mira, això és perfecte. El que ens deia, va.
Jo us recomanaria un celler que està fent les coses molt ben fetes, té una consciència, com hi fica les seues etiquetes, molt relacionat amb el que és el món de la viticultura, en el que és la pròpia agricultura. És el celler Tuet, del Pont d'Armentera, que, bueno, ell el que ha fet ha sigut seguir la tradició familiar de treballar la vinya i ha fet el pas també d'elaborar el seu propi vi per poder arribar al client final. La veritat que fa uns vins impressionants, molt marcat el territori que té allà dalt i a part és molt bona persona.
Fins que ara que et feia una mica de vergonya, eh?
Bueno, perfecte.
Però bé, suposo que no sé, us coneixeu amb el Francesc,
sí,
no?
Sí, sí.
I és maco també veure com entre els cellers també us ajudeu i us admireu,
claro.
Els uns als altres.
Claro, claro.
Això passa molt per aquí.
Aquest any també hem fet un vi junts. Bueno, l'any passat vam fer un vi junts, no sé si us ho va explicar.
No, això no ho sabíem. A veure, teniu un vi a quatre mans? Molt bé.
A tres mans.
A tres.
L'Oriol Artigas, de l'Ella, el Francesc Frisac, i jo vam fer un vi... Mm-hmm. Bueno, és un vi cada cadascú amb les seves varietats. Jo he ficat parellada, ell Garnatxa Blanca i l'Oriol Pansa Blanca. I bueno, i cada any anem fent un vi diferent.
Mm-hmm.
I llavors, bueno, és una manera de diferents parcel·les de diferents territoris, no? Ajuntem el riu amb un celler i fem un vi, i bueno... I sempre compartim i aprenem un de l'altre. Sí,
mm-hmm. Sí. Ens deia el Francesc, no? M'agrada molt la filosofia que té l'Albert, no? En aquest projecte. Quina és aquesta filosofia?
Bueno, la filosofia que tinc és simple. Al final és fer les coses pues, amb amor, que bueno, quan fas alguna cosa i estàs disfrutant del que fas, jo crec que és la clau, no? Sigui el que sigui. En aquest cas jo faig vi i ho disfruto, però crec que amb qualsevol cosa, a vegades fent ràdio o el qui fa portes o el qui recull brossa o el que sigui, si ho fas feliç, jo crec que és la clau, no?
Sí, al final també es note, no? Si ho fas amb ganes i poses
sí,
passió,
sí,
s'acaba
sí.
Notant en el producte, suposo,
claro,
no?
Claro, sí, sí.
Vas començar, dius, allò, a casa, no? A poc a poc. Tu vas començar com un hobby o pensant en dir, no, això vull que algun dia, o sigui, que jo pugui viure i dedicar-me exclusivament a
claro,
això.
Claro, jo volia... Sí, sí, jo estava enfocat per poder viure d'això, el que passa que mai saps com t'anirà. No saps, jo el mercat no el coneixia i ara el començo a conèixer una mica. I bueno, pues, a base de treballar i fer-ho moltes ganes i de conèixer gent, pues, com el Frisac o l'Oriol o altra gent, pues, t'estaven ajudant i vas obrint camps i, bueno, i al final pues, vas col·locant els vins i bueno, pues, content de poder viure d'això.
I tant. Sí, sí. Fas vins ecològics.
Sí.
No? Això què vol dir exactament per aquells profans? Que no, no? Perquè a vegades veiem ecològic i no sabem ben bé
bueno,
què implica.
Quan treballes la terra, treballar la terra de forma ecològica i després al celler treballar al màxim respecte. En el meu cas, pues, els vins que faig jo els faig amb llevat autòcton, que és el que dona el gust al raïm, diguéssim, no se li fica cap llevat de fora,
uh-huh.
No es fan filtratges, és a dir, no es fa cap actuació que pugui alterar el vi. No? També li diuen ara els vins naturals, no?
Sí.
Seria vins ecològics, vins naturals... Bueno, al final és fer un vi que amb el màxim de respecte, sense afegir coses, cadascú que faci el que vulgui, però bueno, jo intento pues, fer els vins el més pur possible, perquè són els vins que m'agraden beure, i llavors, bueno, són els vins que he anat tastant molt, els que m'han agradat, m'han cautivat, i són els vins que, bueno, que intento fer i que surtin al màxim de bons.
Mm-hmm. Sí, per tant, sí. Parlem de vins, o sigui, de la vinya cap a l'ampolla, intervenint el mínim possible, no?
Que només que l'ingredient sigui el raïm.
Mm-hmm.
El raïm i després les actuacions que fas al celler.
Mm-hmm.
No? Pues cadascú pues, un veurà més als baixos, l'altre no els veurà, els trasbalsos que fas, els copatges que vols fer quan estàs vinificant... Això és cadascú, no? Com cada cellerista, com ho vol fer, depèn de l'anyada. I, bueno, però intentant que s'expressi al màxim el terreny, no? L'anyada que ha fet, si ha fet més sol, més fred, on està situada la vinya... Pues bueno, totes aquestes coses que surtin al vi, que la gent pugui dir, hòstia, m'estic bevent un vi del costat del Pont d'Armentera a
uh-huh.
600 metres d'altura i es nota, no? Uh-huh. Pues bueno, és buscar la identitat.
Exacte. Amb quines varietats treballes? Albert?
Bueno, doncs mira, a la finca tenim quatre varietats blanques, parellada, macabeu, xenim blanc i garnatxa blanca i moscatell, sí. I després de negres tenim ull de llebre i sirà.
Uh-huh. Sí. Per tant, els grans protagonistes del vostre celler, del teu celler, són els blancs?
Sí, bueno, tots són protagonistes, si no agafen enveja. Claro. Tots estan bé i, bueno, pues, faig monovarietals, faig vins d'una sola varietat, i que suposo que m'ho volies preguntar, no?
Sí, t'anava a preguntar, perquè clar, tinc aquí, jo t'he fanejat una mica al vostre web, a www.celletuets.com, poder entrar a mirar i veia doncs, aquest tuets garnatxa blanca, el parellada, no? El xenin, que a més que és una varietat que crec que per aquí no n'havíem tingut encara.
El xenin blanc és més típic de la banda de Loire, de França, i és una varietat que allí hi ha bastants vinyarons que fan vi natural amb aquesta varietat, i bueno, ha sigut una mica el referent d'una varietat que ha anat bé per fer vins naturals. I nosaltres no vam plantar per això, vam plantar pel Torres, però ens va deixar de comprar i llavors vam decidir fer el vi, i ara bueno, estem fent el vi del xenin blanc, 100% xenin blanc, i molt content dels resultats que ens ha donat. A la gent li agrada molt i està sortint molt bé.
Mm-hmm. Clar, això, parlem de... Hi ha tres vins blancs, no? Diferents?
Sí.
Tres diferents. Suposo que no tenen res a veure un amb l'altre. No, clar, no, monovarietals, no? Un de garnatxa, claro. L'altre parellada, tal.
No té res a veure i, a més, cada any canvien, també. Ah. Quan fas un vi natural, cada any et marca molt l'anyada. O sigui, si ara poguéssim tastar del 12 al 16, cada any trobaríem com canvien els aromes, la intensitat, el pas en boca, canvia tot. Bueno, i això, doncs això és bonic, no? Quan fas un vi mai saps el que et sortirà, ja no és una fórmula de fer vi, sinó el vi et va ensenyant, doncs bueno, a mi m'agrada.
Clar, això és una cosa que diu sempre quan ve l'home dels vins del programa, que ve tant en tant, aquest any té molta feina, ja saben, l'audiència ja sap, ve el Carlos Montagut de l'Oranget, d'aquí de Reus, ell sempre diu, quin avorriment, no?, si saps cada any quin vi trobaràs, allò... No, això no pot ser, no?, hem de divertir-nos una mica i jugar una mica més amb això.
Sí, per mi és la clau, sí. Però bueno, cadascú fa els vins com vol, no?, però a mi m'agrada que els vins m'ensenyin a mi, i llavors, bueno, és algo més apassionant, no?, quan no saps mai cap on acabarà de tirar aquell vi, tu t'imagines una cosa i intentes dir, bueno, aquest any faré un vi així, però al final, depèn de com madurar les pells, la polpa, acabes fent el vi d'una altra manera, també.
Clar.
I bueno, i cada any doncs, vas veient com varien... com varien els vins.
Uh-huh. Parlem també dels negres, va, perquè tens Sirà.
Sí.
I el tu ets Panxo.
Sí, el Sirà és un... Bueno, és una vinificació negra típica, així que és sense rapa, i 6 dies maceraran les pells. Això és el que tinc al 16, ara, el que estic venent, diguéssim, t'estic explicant els vins de l'anyada 16. I el Panxo és un vi amb maceració carbònica, que són, bueno, ho explico una mica perquè
la gent... Sí, si tu no, ensenya'ns que volem aprendre aquí.
Claro, maceració carbònica és omplir una tina amb raïm sencer, i llavors es fermenta gra a gra cada raïm, i llavors són vins amb un altre pas en boca. Són vins més frescos, més lleugers, més fàcils de beure, són més laboriosos, però molt xulos a l'hora de beure. Mm-hmm. Són cosetes, bueno, més artesanes, diguéssim, clar, de fer.
Jo, de fet, estic aquí mirant el llistat i amb un celler que té 5 anys d'història, déu-n'hi-do, fas no? Un ventall variadet, no? No sé si hi ha nous vins en projecte.
Sí, aquest any, aquest any sortiran 10 vins.
10 ja, eh? Sí, o sigui, o sigui dobles. Clar. Dobles l'aposta.
No, en feia 6 i aquest any pues, en faré 9, més el que farem amb el Frisac i el Miquel Artigas, que en farem un altre. I bueno, pues clar, m'agrada. Cada any més fillets tinc.
Molt bé, sí, clar que sí. Quan començarem a poder palpar els vins de l'anyada 17?
De l'anyada 17, pues bueno, jo, com al fer el vi d'aquesta manera més natural, deixo passar tot l'hivern, que els vins es clarifiquin per ells mateixos, sense haver de ficar res, i quan arriba per allà el març, abril, maig, pues bueno, depèn de la varietat, vaig embotellant ja.
Sí. I quina producció tens amb totes,
bueno,
les varietats?
Ara estic en un total d'unes 17.000 ampolles.
Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, no. Són unes quantes.
Són unes quantes, sí.
I d'aquestes 17.000, on les trobem d'entrada? O sigui, la majoria es queden aquí a casa, exportes...
Sí, bueno, es queda una gran part a el que és Barcelona, Girona, Tarragona, aquí Tarragona i Reus... I després una altra part va a França i una altra part pel Japó.
Però la gran part es queda aquí o la gran part se'n va fora? La pregunta sempre.
Bueno, jo crec que ara sí, la gran part es queda aquí.
Uh-huh. Sí, sí. Bé, doncs això m'agrada escoltar-ho, això vol dir que apreciem les coses d'aquí, no? Que
encara vegades... falta més, però bueno, sí, però bueno, entre molta gent, no, somaliers o bodeguers, uh-huh, o valtos aquí a la ràdio, pues és fer treball, no, fer aquest treball de que la gent s'acostumi a veure vins bons, no, amb els bars, les terrassetes, més cultura de vi, no, que tinguem, ja que tenim tanta vinya en aquest país, pues menys cervesa i més vi.
És veritat, sí, sembla que està costant, però sembla que està una cosa canviant una mica,
sí,
no?
Sí, s'està canviant, s'està canviant, i cada cop hi ha més bodeguers petits que estan fent vi o estan fent molt bé, pues això és el que et dona ales.
Clar.
Que digues, ostres, si només estigués jo sol, malament. Però si veus que hi ha molts cellers, pues veus que hi haurà més cultura, més consum de vi, i bueno, això és lo interessant.
Mm-hmm. Escolta, si m'haguessis de recomanar un vi dels que fas, Albert, per introduir-me, diguéssim, als vins del celler tu ets, amb quin estaria bé començar?
Bueno, pues...
Això depèn del que t'agradi, em diràs, no?
Sí, sí. Però bueno, mira, podria ser, per exemple, una parellada, que és un raïm típic de la zona on estic jo, uh-huh, i és un 100% parellada, i bueno, és un vi molt fresc, molt lleuger, molt fàcil de beure, i que agrada... Que, bueno, jo crec que és un vi que per tothom, diguéssim, per poder disfrutar tothom, sí.
Doncs apuntin, eh? Tu ets parellada.
Tu ets parellada.
On els podem comprar? Informació de servei important, també.
On els podem comprar? A la meva masia.
Vinga, doncs, apunti. Jo torno a dir el web, claro. www.celletuets.com.
Jo crec que és molt xulo que es vingui a la masia, no? Perquè així també la gent pot veure les vinyes, pot veure el lloc, es pot veure el celler, i després, clar, es poden trobar, doncs, en botigues de vins, en restaurants, però... Si es vol conèixer el projecte amb la gent que és més pròxima, d'aquí, de la província de Tarragona, així, doncs vindre al celler crec que és l'ideal per poder veure realment què és el que estem fent allà dalt, no?
Mm-hmm. Mm. Ens fas una guia, no? Allò ens ensenyes la terra, com treballes, no? També és una manera, jo crec, també importantíssima per apreciar després el producte, no? Per ajudar a fer aquest canvi, no?
Sí,
no anem tant a la cervesa.
Clar.
Ara els productors de cervesa diran, mira aquests, no?
Bueno, mira.
Però no, hi ha d'haver temps per tot. Però
hi ha
temps
per tot. Però sí, però estem en terra de vins i crec que és interessant que es consumeixi vi.
Mm-hmm. Sí. Jo, tafanejant el web, Albert, també he vist que ens podem quedar amb estuets, no? Es forma part del projecte, d'alguna manera, no? Podem fer una estada a la casa que teniu allà.
També, això és una masia familiar i, bueno, pues la meitat de la masia, com no l'ocupo tota, pues fa agroturisme i la gent pot vindre, pues, a descansar, a desconnectar, i si llavors vol fer un tomb a les vinyes i tastar els vins, pues millor que millor.
Clar, doncs pack complet. Ai, per cert, que jo no et deixo marxar, que he vist que també fas un moscatell, el tu ets moscatell, però és dol, o sigui, parlem d'un vi dolç...
És un moscatell d'Alexandria, però sec.
Val.
Sí. I aquest any el fa el mateix moscatell, però ancestral. És a dir, és un mètode d'espumós, uh-huh, com hi ha el mètode cava o el champenois, sí, o diferents mètodes, és l'ancestral, que és un mètode més antic, que es treballa amb els propis llevats, que no es fiquen, bueno, no es fiquen altres, que no s'afegeix res, i bueno, pues, i aquest any he decidit fer un ancestral de moscatell.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Doncs escolta, ja saben, això s'ha de provar, hem de buscar,
de
per tant els podem comprar directament al celler, si no hi ha algun altre punt on els puguin trobar.
Sí, bueno, restaurants de Tarragona, el Vergel, el Corxo, hi ha diferents punts. Mm-hmm.
Que això també és important, o sigui, no només que els comprem i els consumim a casa, sinó que quan anem als restaurants també ens fixem en els vins de la zona, no?
Jo crec que és interessant, sí. Està bé que hi hagi vins de fora, però que la majoria siguin d'aquí, es defensa allò d'aquí, és important.
Mm-hmm. Sí, sí. Així aprenem a conèixer, doncs, aquests vins que es fan aquí a la vora, les varietats, no? A diferenciar. No, jo no et deixo marxar sense que em recomanis un vi. A veure, per on aniran els tiros.
Vale, pues mira, un trapat seria interessant del celler del Carlània.
Sí?
Estan a Barberà de la Conca i són gent que treballa amb vins naturals i fan les coses molt bé i tenim una bona amistat i llavors, bueno, són pagesos de tota la vida, el Jordi i la Sònia, i bueno, crec que estaran encantats de, si els hi dieu, de poder vindre. Fan el petit Carlània, que està molt bé, i bueno, fan altres vins molt xulos i més treballen amb varietats locals d'allí, amb el trapat, uh-huh, i crec que pot ser molt interessant.
Sí, doncs segur que sí. Escolta, doncs convidats queden, els trucarem per venir la setmana vinent. T'agraeixo moltíssim que hagis tret aquesta estoneta per venir aquí a explicar-nos la vostra història, i tu torna quan vulguis.
Perfecte.
Aquí estem.
Pues moltes
gràcies.
Gràcies,
Albert. Ja saben, al celler tu ets aquesta setmana.
We'll Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Doncs 25 minuts que passen ja de la una. Nosaltres ens hem d'aturar un minutet només per la publicitat i de seguida seguim amb més coses aquí al Migdia Cope.
Restaurante El Álamo desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas. Abierto para Navidad, San Esteban, fin de año, Año Nuevo y Reyes con unos menús inmejorables en el mejor ambiente desde 38 euros. Y después, baile. Una gran fiesta para toda la familia. Restaurante El Álamo, 40 años al servicio de nuestros clientes. Restaurante El Álamo, 977-84-6240, carretera de Montblanc, en Alcover.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away. Watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, waiting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for. Look like nothing. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672-65-35-34 672-65-35-34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Cambiaste tu voz por tu otra voz. Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vinga, 32 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia a COPE. Ja saben que cada dilluns a aquesta hora el que fem és agafar la Nacional 240 per connectar amb COPE Lleida i cada setmana tenim aquí un convidat i un convidat allà. Jo avui el convidat a Lleida el tinc, el que em fan avui és el Ricard Álvarez, que ara el trucarem d'aquí una estoneta, perquè com sabran, evidentment avui l'atenció informativa a Lleida està posada doncs, a les portes del Museu Diocesà, allà el tenim, d'aquí anirem una estoneta perquè ens expliqui què està passant, però bé, abans d'això parlarem del tema que ja els anunciàvem al començar el programa. Parlarem de loteria i és que suposo que qui més qui menys que ens estigui escoltant ara, un dècim de loteria haurà comprat ja aquestes alçades del mes de desembre i si és només un és que s'han resistit i molt, eh? Però bé, parlem amb dues persones que en saben força avui de loteria. D'una banda tinc aquí als estudis a COPE Tarragona Reus, el David Molla és responsable de l'administració més jove de la demarcació de Tarragona. David, què tal? Bon dia.
Hola. Bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Ets la més jove. Sou la número 22,
sí,
no?
Sí, jo no tenia tampoc aquesta informació.
Això ens l'han dit.
Me la vas dir tu.
Administraciones y Loterías del Estado ens ha dit que sou l'administració més jove de Tarragona.
Doncs tindran raó.
Quan fa que esteu en marxa?
Doncs mira, es va començar a finals de l'11, del 2011, sigui uns 6 anys.
Sis anys. Doncs mira, a Lleida tinc una mica el contrari. Tinc un altre David, això sí, és el David Massip, ell és responsable de l'administració número 1 de Lleida. És la més veterana, segons ens han dit, de la demarcació. David, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. Tu tens uns quants anyets més d'història, no?, que l'administració del David que tinc a Tarragona. Quants anys?
Nosaltres, bé, la nostra família porta aquesta administració des del 1955. Sabem que anteriorment ja estava gestionada i ja funcionava, el que passa que des de loteries no tenen dades i nosaltres tampoc, la petita investigació que hem intentat fer, tampoc no hem aconseguit conèixer dades anteriors. Podem dir que des del 55 estem en funcionament de manera ininterrompida amb la mateixa família.
Mm-hmm. Bueno, per tant, no us he presentat, però Davids, quedeu presentats.
Hola. Molt de gust.
Hola, gust igualment.
Us dediqueu al mateix i a mi m'agradaria que comencéssim. Mira, doncs ja hem apuntat una mica la història. El David de Lleida, diguem així, a tu et ve de família, això, no? O sigui, et ve dels teus pares ja s'hi dedicaven, no? I tu vas continuar amb el negoci.
Sí, nosaltres és una nissaga així familiar. Va començar amb la meva àvia per part de pare, Després va passar el meu pare, la meva mare, i finalment des del 2007 que ho porto jo només.
Uh-huh. I en el teu cas, David de Tarragona, mira, sí. Ho farem així. Sí. Com comences tu amb aquest projecte?
El meu és menys romàntic, és menys bonic, però no, el meu va ser un traspàs, no? Diguéssim, el va agafar en principi una altra persona, aquella sí. administració, li van donar la licència a una altra persona. Nosaltres, el meu soci, perquè som dos socis, a més, socis i amics, que sí. som, la vam agafar més tard, li vam comprar l'administració. Sí, sí.
Uh-huh. I com us decidiu a posar-vos en aquest negoci? No sé si el David Massip pensarà que és boig, aquest noi, que s'hi ha posat ara.
Bueno, també m'ho van dir, però bueno, David, ja saps que també en les èpoques en què estàvem i tot, i jo sense feina, a més, en aquells moments, va ser una oportunitat que vam trobar i la vam agafar, perquè bueno, és un negoci, vulguis o no, que també va bastant bé, tot i la crisi, i es va aguantant, i això està bé, i dones molta il·lusió a la gent, i també és agradable. I nosaltres doncs, ens hi vam aventurar una mica, però sí,
va ser... Si us dedicàveu a coses completament diferents...
Sí, totalment. I després jo en aquells moments sí que estava en atur, o sigui, jo en aquells moments estava a l'atur. I va ser entrada per tercers, te n'enteres que una persona li interessa vendre, doncs a tu t'interessa comprar, doncs endavant, sí. Uh-huh. Home, més endavant m'agradaria com en David de Lleida, que, bueno, que fos una cosa també familiar, clar, més endavant. Està molt bé que això pugui anar passant de generacions en generacions. Ah, i...
Escolta, les tradicions estan per començar-les.
Exacte,
eh?
No sé si algú les ha de començar.
Exacte, els pares del David també ho devien pensar en el seu moment,
clar,
no?
Sí.
Clar. Escolta, has dit una cosa que us volia preguntar, deies, tot i la crisi, el negoci funciona. O sigui, realment heu notat que abans es comprava, uns anys enrere, es comprava molta més loteria que ara? Com que això que pot comparar més és el David de Lleida. Comencem per tu. Tu has notat molt canvi, David?
D'ençà del començament de la crisi, sí. La veritat és que nosaltres hem quantificat més o menys del nivell de vendes que teníem llavors fins al que tenim una vegada passat, que el pitjor, van un 35-40% de davallada en molts dels productes. Ens veiem, doncs, s'han anat canviant els hàbits de consum i també ens hem intentat anar acostumant a aquests canvis. Però bé, sí que és un negoci que tenim la sort de que podem viure i podem seguir tirant endavant amb certs optimismes, però...
Mm-hmm. Clar, en el cas de Tarragona, vosaltres veu començar que la cosa ja està bé.
És el que t'anava a dir. Lo bo, si es podria dir així, no? del nostre cas, és que vam començar d'alguna manera gairebé en plena crisi. Aleshores, mm-hmm. nosaltres realment hem anat creixent cada any. O sigui, el que passa és que jo entenc que les administracions que feien molts anys que estaven... hauran patit la crisi, està clar, i hauran baixat les ventes i tot. Bueno, ara la gent jo crec que comença a canviar una miqueta, la intenció, diguéssim. Sí. Jo diria que sí, i bueno, i això és bo també. I si sobre el CELA es podria anar ficant al dia una mica també amb els jocs d'avui en dia i que doni més opcions o més... No dic més jocs tampoc, perquè potser està molt saturat tot plegat, uh-huh. també, i a més... Però bueno, podria actualitzar-se una miqueta, i jo crec que ho està intentant també. Jo crec que a poc traurà alguna coseta, alguna novetat, alguna... Mm-hmm. Sí.
Bueno, escolta, haurem de veure, el Nadal és per vosaltres l'època de més feina o és una mica mite, això?
No, sens dubte. Mm-hmm.
Sens dubte, sí.
Sí, coincidiu? O sigui, sí, allò sí, de non-stop, des de quan? Quan es comença la venda de loteria per Nadal?
La loteria la rebem ja fins a mitjans de juliol, una cosa així.
I ja hi ha demanda?
Però, sí, però molt poqueta, almenys per part meva, parlo, molt poqueta. A partir jo d'octubre, mitjans d'octubre, finals d'octubre, quan començo a tenir una miqueta més d'allò, i sobretot ara la bogeria és aquestes dues últimes setmanes, una cosa així.
Sí, ens esperem pel final, coincideixes, David?
Sí, totalment. Nosaltres també rebem la loteria a les mateixes dates, el juliol, començament de curs, que diguem, al setembre, octubre, és quan comença a accelerar-se una mica la demanda, i ara és una bogeria absoluta. Ara no donem abast, la veritat és que et recorda molt aquests anys de crisi, aquesta tendència l'hem vist més a partir del 2008, que les compres les guardem més per última hora. Uh-huh. Sobretot a nivell particular veiem molt això, que la compra ja ho agafaré, ostres, que falten 10 dies per Nadal, corre. Sí. I ara ja ves quan no donem abans.
Es posen les piles i et comencen a demanar tot el que no tens.
Exacte.
Sí, això passa.
Bueno, clar, és que ara aquí jo m'hi he reconegut amb això, perquè clar, tu arribes, suposo que heu vist aquesta escena mil vegades, no? Una cara desesperada, no? Dient, mira, busco aquest número que és la data de naixement del meu nebot, que no el trobo enlloc, no? Suposo que peticions d'aquestes Sí,
i el famós 13 també, que ja s'ha esgotat des d'agost i et venen a... Oh. Sí, sí, és una passada.
Sí, sí.
Clar, perquè també entenc que hi ha números que sí que juga la mateixa persona sempre i des de fa anys i anys, no? No sé, David, en el teu cas, no sé, el número allò més antic que manteniu.
Bé, nosaltres tenim números des de l'obertura, des de mateixos números, sí, i tenim clients que també durant generacions ens han acompanyat, també de avis ha passat el número pares i de pares a fills, jugant sempre el mateix número. O sigui, és curiós, a mi em surt molt, molt curiós això, que una de les herències que es deixen sigui el número de loteria.
En el teu cas, David, molta gent que ve allò de cada any el mateix número, no? Aquesta tradició, incompro per tota la família. I...
Sí, et venen i, bueno, a més, moltes, jo que sé, inclús empreses, i no cal que siguin particulars, et demanen un número i també si el pots aconseguir, doncs els hi aconsegueixes. Sí, sí. I nosaltres només en tenim un de fixa, ara mateix, que és un abonat d'aquests que tens, que la gent et juga, la gent del centre, bé, nosaltres estem com dins del centre.
Vosaltres esteu a un centre comercial, clar, dins del Corte Inglés.
Tenim tot el personal del Corte Inglés i vulguis o no, doncs, sempre cada any volen jugar... a loteria i tots el mateix número i està molt bé.
Aquesta també és una pregunta que us volia fer, perquè en el cas de Lleida, l'administració del David, la número 1, està a Francesc Macià, està al carrer, no, al centre de la ciutat, i en el teu cas estàs a un centre comercial. No sé si varia el tipus de clientela, és a dir, David, tu notes que tens molta gent allò a Francesc Macià, que la gent ve expressament només per això? No hi ha tanta gent de passo, potser?
Nosaltres tenim molta clientela fixa, aquests que venen cada setmana a fer les seves cosetes, i sobretot per aquestes dates hi ha molta gent de pas. Molta gent de pas, sí, que ve a Lleida, doncs, a fer compres de Nadal, i com que estem molt, molt a prop de l'eix comercial, doncs de seguida ens veuen passant amb el cotxe i es queden, mira, aquí hi ha l'administració, ja després passaré. I sí que trobem molta, sobretot aquestes dates. Quan passa Nadal i els Reis i tot, ja tornem una mica als habituals de sempre.
Els de sempre.
Sí, sempre hi ha algú de fora que passa per allà, es volen portar un dècim de record, però normalment en aquesta època Nadal ve absolutament tothom i per la resta de l'any els clients més fidels.
En el cas de la vostra administració, de la número 22 de Tarragona, com dèiem, està al centre comercial, no? Dins el Corte Inglés, hi ha més gent, o sigui, ja també passa això, hi ha els habituals o hi ha molta més gent allò de pas?
No, per suposat hi ha els habituals, que són els del barri, no? L'administració ara que quan vam obrir tampoc n'hi ha una molt gaire a prop la següent, i tota aquella zona, doncs, ho va agrair, clar, ara ens venen a nosaltres, de fet, les noies de parafarmàcia, que és la que tinc al departament, que tinc al costat, em diuen que ja des de primera hora, quan entren per la porta, allò es converteix en un carrer més, és un carrer més perquè entren els de sempre i tornen a sortir ni tan sols van al Corte Inglés, només venen a mi, no? Però i després ja, per estar en un centre comercial, el bo també és que tenim un parell de dic un parell. Tenim, per exemple, quan ells fan la campanya de Nadal, uh-huh, o quan, que allà hi ha molta gent de pas també, clar, i venen a comprar, llavors sempre hi ha molt més pas de gent, i a l'estat també a Tarragona, un lloc turístic, també a l'estiu noto molta gent de pas, i també aprofiten i compren un dècim.
Això es fa molt, sí, si tu estàs de vacances, ve de saber on, clar, i a l'agost diuen, ja ha tornat amb un dècim de Nadal.
Per
no?
això també. Per això Cela és molt llesta i ha sabut repartir-nos a la loteria abans, clar. Ara clar, comencem ja a tenir-la el juliol i per tota aquesta gent que està de vacances comencen a aprofitar les estades que tenen fora.
Quin és el número que més hem demanat? A veure si això varia per demarcacions. El número que més hem demanat aquest Nadal, a veure, a Lleida, per exemple?
El 13.
El 13, sí,
com sempre, sempre el 13, i aquest any també el 155, o el acabat en 55.
Això és que tenim una conya en aquest país, que déu-n'hi-do,
I en el cas de que no, un 55, o sigui, és igual.
Sí, el 13 i el...
El 13 sobretot, el 13 és el que més, sens dubte, sí, sí. I aquest any és el que diu el David també, 155. I si no, un 55, és igual. Però sí, sí, és el número que es deu haver esgotat ja també des de fa, des que va passar això.
I això com va? Perquè jo, partint de la base, que jo desconec absolutament el món de la loteria, vull dir, aquí esteu, no tinc ni idea, per tant, em fio de vosaltres com funciona. Vosaltres veieu, per exemple, que hi ha algun número aquest any, no sé si vau tenir algun dels dos la vista de dir el 155 aquest any a tope. Tu el pots demanar o ha de ser un número que ja tinguis en aquella administració i mira, has fet sort. Com va això,
David?
A veure,
no, pots tu tens una consignació que t'arriba el juliol amb un seguit de números i llavors tu també, depèn de les teves necessitats, pots demanar a CELAE pues, complements o uns altres
un
números.
Un número concret.
Un número concret, un acabament, el que siguin, les quantitats que tu veguis que pots necessitar. Llavors, depèn de la disponibilitat d'aquests números que vols, te'ls donaran o no. Llavors, és una mica, tu pots intentar, si veus alguna cosa així, d'avançar-te i demanar alguna cosa. No ha sigut el meu cas, no ho reconec.
El meu tampoc.
No en teníeu cap.
No hem sigut visionaris amb això.
No hem sigut visionaris amb això ni molt menys.
Tot i així, mira, jo haig de dir que em vaig demanar un 5 perquè m'interessava, que tenia molts menys amb la primera consignació, com bé diu el David, tenia pocs i em vaig demanar, i em van donar un 55, precisament. I aquest és, vamos, és el que ara mateix estic donant més...
Sí, i el 13 és una cosa que demanem any rere any, eh? Això és curiós.
El 13 és una cosa curiosa,
perquè
sí, el 13, a més, ens limiten una mica la demanda, també. Perquè, clar, volen que també estigui més repartit, també. Llavors no pots demanar molts 13 i tal. Clar, si potser, no ho sé, això no sé com va, això potser el David, que tens més veterà, amb això ho sabrà, però jo sempre que demano 13 és limitat, em deixen unes sèries limitades, no puc demanar un número sencer en 13 o coses d'aquestes. Però bueno, no sé si hi haurà alguna administració que per el que diem, per temps, no? Diguéssim, tinc un fixe d'aquests, això jo no ho sé.
Mireu, com el dia 22 surti el 155, us penso trucar en directe a tots dos.
Sí.
Perquè ja seria casualitat. De la vida. Però bé, heu repartit molts premis, suposo que, a veure, aquí l'experiència és un grau, no sé si me'l sumes tots, guanyaràs tu, David.
A veure, jo aquí em sembla que estaré, vamos, a xapar.
Però heu repartit alguna vegada un premi gros?
Nosaltres, com a premi així gros que marqui un abans i un després a l'història d'administració, el 89 vam donar el tercer de Nadal tot sencer.
Ostres.
I també teníem l'anterior i el posterior i molta centena, i de veritat va ser, el que dic, un abans i un després.
És una festa, això, sí. Quan deu passar això, ha de ser maco.
Jo era molt petit, no me'n recordo bàsicament de res, però sí que és una cosa que la gent fins i tot a dia d'avui encara recorda, i quan et ve a comprar el tercer de Nadal fa, em va tocar aquell del 89, saps? I és una cosa que et recordem tots amb molt de carinyo, també. Després hem anat donant un altre premis dels dissabtes, del sobretot del 2009 vam donar dos primers premis que van repartir vora 18 milions d'euros.
I
alguna altra coseta també saltejada, de veritat no ens podem queixar, hem tingut molta sort en aquest sentit, no són coses com Nadal i Reis que donen el ressò publicitari gran, però almenys hem anat fent cosetes.
Tu, en el teu cas, ho dèiem el dia que et vaig trucar per venir, David, em vas dir, home, sí, nosaltres alguna coseta hem donat, algun premi, heu portat sort.
Comparant, no, però sí, home, al principi gairebé de tot es va donar un segon premi també de Loteria Nacional del dissabte, i després ara hem donat, bueno, un pleno 15 també, que vam fer precisament de la nostra penya.
Molt bé.
Bueno, el que diu ell, també et dona una mica de repercussió durant un temps, però clar, no té el d'allò mediàtic que té, doncs, donar un premi de Nadal o alguna cosa així. I després, doncs, sobretot, els que fa molta gràcia són a la gent del barri quan els hi dones, ni que siguin els 5.000 eurets aquests o el d'allò, això que se'ls hi...
Escolta, jo ja firmo,
se'ls il·lumina la cara, sí. És una passada, clar, i en dones diversos d'aquests, en dones bastants.
Clar,
sí.
Això és una mica, molta gent pensarà, és un tòpic, perquè ja cada any, no?, les imatges del dia 22, no?, el senyor, la senyora d'administració de loteria, que surt allà dient, jo és que sóc tan feliç perquè saps que li canvies la gent a la vida, a la gent que veus molt sovint, però és que no és un tòpic, no? És que és així, és que hi ha gent que li heu canviat la vida.
Esclar,
no?
Sí.
O li heu millorat, encara que sigui una miqueta.
Almenys això, clar, perquè per solucionar-t'ho tot has de guanyar molts diners.
Molt, això sí.
Però sí, els hi dones, ostres, una alegria molt gran. Jo me'n recordo de senyores grans i tal que els hi va tocar això, rondant els 105.000 cada una cosa així, una barbaritat. I per elles era molt, clar. Per elles, jo no sé si després se'n van anar de viatge o se'n van anar no sé què van fer, però els hi va donar una alegria impressionant. I ja no et dic donar, clar, el que diem, un premi de Nadal, un primer premi, per exemple, doncs estàs fent feliç a molta gent.
Tu, David, això que deies, que ens n'ha repartit uns quants més, no, suposo que la persona que ha guanyat quan ve, no?, aquesta sensació, escolta...
I no s'ho creuen.
No. Ens, altres ens ha passat que de vindre gent amb un dècim premiat, no saber-ho, donar-lo per mirar com si a veure si tinguin, si tornen els diners.
Aquests són els bons. Sí.
I tu quedar-te amb una cara de dir, no pot ser.
Què dius, no ho sàpigui. I com reacciona aquella persona?
Normalment li fem, passi un momentet a dintre, perquè clar, no li pots
teniu aigua del Carmen preparada, no?
Una cadira, sobretot, preparada, i una mica, i realment no s'ho creuen, el que diu David, no s'ho creuen, i fa, no pot ser, i realment hi ha un petit període de ser conscients que els hi ha tocat un premi, i després una alegria desfermada, o sigui, una cosa desmesurada normalment, i agraïments, i és una feina molt bonica, sobretot per aquests moments, primer de repartir il·lusió, després quan realment veus que aquesta il·lusió existeix i que aquests premis es donen, que molta gent diu, no em toqui mai.
Clar, és que n'hi ha aquesta part part també, no? Però sí, també li dius, la persona que li va tocar aquella vegada pues, tampoc es pensava que li tocaria, no? O també devia portar molt de temps dient no me toca mai,
sí,
o sigui, i això és que és pur atzar, però vull dir que passa, clar que passa, i moltes vegades, realment.
Escolta, a vosaltres us ha tocat alguna vegada?
Doncs no, jo soc d'aquests també que diu que no em toca mai, doncs no em toca
en
mai.
En casa de l'herrero, cuchara de palo.
Totalment.
Això diuen.
Sí.
Però hi jugueu?
Pues sí, jo una miqueta sí, la veritat.
Què és una miqueta? A veure, perquè la teva miqueta igual és diferent
a la
meva.
No, clar, és molt relatiu. Jo inclús el que faig a vegades és quan cometem errors, perquè també cometem errors els administradors, sí. I allò que li fas una primitiva on no toca, o t'has equivocat, o hi ha un malentès, o el que sigui, doncs, bueno, moltes vegades la gent igualment els vol, aquests errors, és igual, perquè diuen, ostres, i si toca, no? Alguns no, aleshores aquests no, doncs a vegades me'ls quedo jo, la majoria de vegades, i els pago jo i me'ls quedo jo. I no, realment no m'ha tocat mai res.
Res allò significatiu,
exacte,
no?
Res ja. Interessant, sí.
A tu, David, tampoc.
Tampoc. També faig bastant el mateix que el David de Tarragona.
Sí?
Alguna vegada, sí, alguna vegada que se te'n va el dit cap a un altre lloc, no apretes el producte que volien, no és igual, el jugues per si acas, no fos cas que sigui la sort. Sí que jugo moltes vegades un mateix número també, cada setmana, però estem igual. O sigui, no ens ha trucat pràcticament res.
I sou supersticiosos?
No.
La veritat és que jo crec que va una mica amb la feina, quan veus tot això cada dia tan sovint, supersticions de la gent i tal, crec que potser les teves et treuen una mica.
Sí, o et fas immune una mica, no?
Sí, exacte. Sí.
Escolta, anem a la xitxa una mica, quina és la superstició més estranya o més sorprenent, vaja, amb la que us heu trobat? A veure...
Ostres, doncs jo quedaré molt soso, perquè ara no hi caigui.
O algun, no sé, alguna petició... el motiu del per què d'avui aquest buit per algun motiu concret.
No.
O la gent no ho expliquem, això, ens ho guardem per nosaltres.
El meu són petites manies, realment, sí? O manies o maneres de jugar, però no trobo que hi hagi cap cosa que em ressalti, no? Et demanen a vegades doncs, que els hi miris primer si hi ha premi, llavors per cobrar-ho, i amb aquells diners no paguen les apostes següents.
Ah.
O sigui, cosetes d'aquestes així, però sí. molt senzilles.
A nosaltres també ens passa aquestes coses que comenta ell, sí. Gent que cobre primer, després d'un altre costat, els diners dels premis els reserve un altre costat, nosaltres com a curiós més que és que mania és a vegades una vegada ens han demanat un número d'una data i dius, va, naixement, i fa, no, és el meu divorci.
Oi.
Dic, perdona. Sí, sí.
Bueno, escolta, cadascú celebra que...
Sí, sí, cadascú celebra, devia ser molt traumàtic, cadascú celebra com vol, no? I trobar-te així, dic, ostres, això surt una miqueta de lo normal, no? Però sí, també, sí. Així, manies, bueno, sobretot els 13, que sumi 13, molta gent que no vol veure el número que li dones.
Ah, que sumi 13, no que acabi amb 13.
Que no acabi, que sumi 13.
Ah, mira, veus?
13... Bueno, això és veritat, sí, ara que ho diu, hi ha gent que a vegades es posa allà i comença a calcular tots els números,
sí,
que veuen i comencen a sumar-los i tal, i llavors si busquen un número en concret sumant en els números del dècim, és curiós, sí,
jo dic ser molt de lletres, perquè això a mi em costaria anar buscant el número a veure quin suma 13, sí, no? Sí. Suposo que... I ara, aquesta època de Nadal, potser rebeu trucades de fora de les vostres ciutats habituals,
sí,
no?
Sí,
dient,
escolta, sí.
És que sé que tens aquest número, això passa molt, ara, sobretot per Nadal, no?
Uh-huh. Sí, molt, passa molt, sí. I normalment et demanen, a més, el que tens reservat o el que tens, això també passa, però bueno, fas el que pots i, lògicament, intentes repartir el màxim que puguis, perquè, a més, imagina't, no? Si et toqués algú o si tu poguessis donar un premi interessant i que estigués més repartit, seria genial, sí.
I suposo que quantes súpliques heu tingut de si us plau, David, aconsegueix-me aquest número,
sí.
Si us plau, no?
Ui, i amb els companys d'allà, a més de l'Esport Inglés, que clar, em tenen allà com a referent, i llavors venen i et diuen, pues aquest, i que són números això, no? De familiars o de dates o del que sigui, i els has d'anar aconseguint, sí. Mm-hmm.
Perquè ens gastem, segons les enquestes aquestes que surten cada any, no? Per cap, uns 150 euros per cap en loteria, per Nadal, això diuen les enquestes, però també hi ha molta gent que juga aquest, el de la covardia, no? El de dir, va, jugo el de la feina perquè imagina't que toque a tothom, no? I després jo arribo el dia següent a treballar, aquest any que acaben divendres, a més, imagina't que arribes passat Nadal i ha tocat a tothom menys tu. Hi ha molta gent d'aquesta, també,
molta,
no?
Molta, i la majoria.
La majoria?
La majoria que tingui feina, em sembla que els hi passarà això, sí. I el típic de l'amic que compra i altres està obligat a comprar-lo perquè l'ha comprat l'amic, i ara no et tocarà tu i tal, llavors venen i el compren, i bueno, i sí, això hi ha molt, sí, sí, hi ha molt.
I ara, una confessió, ja per acabar, quan us gasteu cada David en loteria de Nadal?
Jo he anat baixant, ja.
A veure.
Perquè al principi allò que... Clar, és que tu imagina't, estàs en l'administració, veus tots aquells números...
Que te'n quedes un de cada,
dius,
què fas?
Clar, dius, i si dono el gordo aquest any? I no m'he quedat un de cada. Però clar, és impossible, no em dona, no n'hi ha prou.
Per tant, així aproximadament, quan portes aquest any?
Jo aquest any em sembla que, com a molt, portaré uns 120 euros, una cosa així.
Bueno...
Sí, bueno, sí, 5 o 6 dècims, sí, 6 dècims és el que porto, més o menys.
Sí, jo també, més o menys la mateixa quantitat, sí. Sí, sí,
i espero no, que no hi hagi més, ja.
ell mateix ho diu, clar, és que al final te n'ofereixen de tants llocs,
clar,
no?
Sí, clar, sí.
A vosaltres també us passa això, clar, però clar, els amics i no, el de la penya, el del dinar, exacte, de no sé què. Clar. Doncs escolta, jo us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut aquesta estoneta a parlar-nos de la vostra feina, que ara sembla que només us fem cas una vegada a l'any, no?
Sí, sí, sembla, no?
Però bé, després encara ens queda el niño. Sí. Que també després, sí, suposo que molta gent el que fa és reinvertir, no? Això ho fem,
sí,
quasi tots.
O canvien molt, sí, sí, sí,
canvies, sí, pel de, no? Pel sorteig de res, que la gent, no sé si això és un mite, però diuen que és millor, que si és millor si toca el del nen que
no,
el de Nadal.
No, és que es reparteix més.
Sí?
Sí, sí, perquè funciona més com el del dissabte, o sigui, hi ha més reintegres, hi ha més terminacions, hi ha més coses, és diferent que el de Nadal.
Mm-hmm. Sí. Però bé, última pregunta, pel dia 22 teniu cava a l'administració per si les mosques?
Home, s'ha de tenir per si les mosques.
Sempre, sempre, sempre s'ha de tenir una ampolleta per si acaso.
Doncs escolta, sí, espero, mira, espero que hi hagi sort i us vegi jo el dia 22 celebrant que s'ha repartit algun premi, ja saben, el David Massip de l'administració número 1 de Lleida, a Francesc Macià, i el David Moya de l'administració 22 de Tarragona, al centre comercial, al Corte Inglés de Tarragona, l'administració més jove de Tarragona i la més veterana de Lleida. David, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment.
Moltes gràcies i que tingueu sort.
Sí, a veure si toca, a veure si toca i deixa de treballar.
Em demano el primer premi, eh? Per tu, David, el segon, vale?
Vale. Cap problema, sí.
Gràcies, nois, que us vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu. I'll be sitting the evening come, watching the ships roll in, and I'll watch.
Mira, queden 3 minutets per arribar a les 2. Fem una petita connexió molt ràpida amb Lleida, amb el Ricard Álvarez, que el tenim a les portes del Museu de Lleida. Ricard, què tal? Bon dia.
Mònica, què tal?
Escolta, t'hem enyorat avui a l'Úperu, eh? T'hem enyorat molt.
Jo sobretot us he enyorat, la veritat, perquè el que estem veient aquest matí doncs és un matí complicat i difícil.
Vale, pensem a la gent que ens està escoltant des de Tarragona, diu, sí, no? He sentit que estava passant alguna cosa, aquest l'art de Sixena, que se'n parla molt darrerament. Què ha passat?
Bueno, ara podeu escoltar. Ara s'estan tancant ja les portes del camió, per tant, això implica que totes les peces de Sixena estan ja carregades al camió i que, per tant, el camió sortirà en breu.
Uh-huh. Per tant, la Guàrdia Civil, sabíem, ha entrat al voltant de les 6 del matí, no?, al Museu de Lleida, i ara ja...
No, abans
de les 6.
La Guàrdia Civil ha entrat a 2:45 de la matinada, i a les 4 els tècnics d'Aragó també han entrat ja a començar a embalar, i no és fins ara que s'està... Bueno, que just tanquen ara les portes del camió, per tant, està carregat, i ara, doncs, aviam el dispositiu per sortir d'aquí, perquè, de veritat, hi ha gent a totes les sortides del Museu de Lleida, i jo crec que serà difícil, però vaja, sortiran igualment.
És el que volia preguntar. Ha sigut un matí, s'ha concentrat molta gent a les portes del museu, s'han viscut alguns moments complicats també, no?, amb el dispositiu policial.
Sí, hi ha hagut un moment en especial, de moment, suposo que quan surt el camió serà l'altre, però el que hem tingut al matí ha estat a 8:45 del matí, quan s'ha tallat la Rambla d'Aragó de Lleida i han hagut de carregar els Mossos d'Esquadra, que per cert han estat cridats, cridats, insultats, i anomenat traïdors, els mateixos Mossos d'Esquadra que fa no massa setmanes eren els salvadors. Vull dir que ja veus, sí, que aquí les coses canvien, depèn del dia.
Sí, molt ràpidament. Hi ha hagut moments de tensió, cap incident gran, evidentment per sort, però bé, suposo que si, com
no,
dius ara, s'han tancat les portes del camió, és un moment complicat ara mateix, allà a les portes del museu també.
Sí, sí, ara la gent que està bé més dispersa, perquè fa molta estona que estem esperant i no passa de res, ara es tornen a agrupar aquí al davant, i ara serà el moment doncs, que pugi el conductor del camió, els Mossos obrin pas i aconsegueixin sortir de la zona del museu, que per cert té tots els carrers del voltant tallats, tant peatonalment com a nivell de trànsit.
Mm-hmm. Heu pogut parlar amb algú amb algun responsable del museu, Ricard, avui, què explicaven?
No, del museu directament no. Sí que hem pogut parlar amb la que va ser directora del Museu de Lleida fins a l'any 2015, que va viure aquesta història en primera persona i estava realment trista. També és el dia que ha acompanyat, gris, amb pluja, fresquet, tot s'ha conjugat, però el que la gent té ara sobre és tristesa i indignació alhora.
Mm-hmm. Doncs escolta, Ricard, t'agraeixo moltíssim que hagis entrat aquest minutet per explicar-ho, que sé que tens molta feina. T'escoltem ara amb els serveis informatius de la cadena COPE.
I tant que sí, gràcies,
Mònica. Gràcies a tu.
Ai,
nosaltres molt. Fins demà. Adéu.
Fins ara.
Adéu. Com deies, queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Arribem a les dues. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 12:20. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer.